fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Encara no és oficial, però Gerard Bofill serà el nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Insisteixo que el conjunt arlequinat no ho ha publicat encara, però sí que ho ha avançat ja aquesta casa a mig matí, després de la destitució, aquesta sí, oficial des d'ahir, de Mic Lladó. El tècnic barceloní agafarà les regnes de l'equip a partir de l'entrenament de demà i debutarà ja no com a segon amb Lladó sancionat aquells famosos 6 partits, sinó de ple dret, dissabte al Cerro del Espino contra el Rayo Majadahonda. Exjugador del Sabadell B en aquest cas, del filial, amb una història de superació al darrere, havent superat un tumor a la tíbia, arlequinat en 3 etapes diferents. L'any passat va arribar al desembre per dirigir el filial i res, en qüestió de dies, de setmanes, va passar ja a ser segon entrenador de Lladó i ara, 10 mesos després, es convertirà en breu en el tècnic de la primera plantilla. No ens enganyem, és una aposta valenta, arriscada per joventut, tot just té 31 anys, i per ser una fórmula també repetida. És la mateixa decisió que ara fa 10 mesos, quan Gabri va ser cessat i el seu segon, aleshores, Mic Lladó, es feia càrrec de l'equip. Un Lladó, per cert, que avui s'acomiada dels arlequinats aquí, al programa Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Com se sol dir en aquests casos, la sort de Bofill, a partir d'ara, serà la de tots els arlequinats. Per tant, tota la sort del món i molts encerts, començant per dissabte a terres madrilenyes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Beatriz Aguilar, un dia més aquí en el control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Noms propis del dia. Va, Lamine Yamal, que ha abandonat finalment la concentració de la selecció espanyola absoluta. El jove atacant blaugrana pateix una lesió al psoas ilíac de la cama esquerra. El combinat de la Fuente s'enfronta aquesta setmana a Escòcia i a Noruega. L'Espanyol va desaprofitar l'opció de situar-se líder a segona A. Derrota per ICA 3-1 contra el Villarreal B de l'exarlequinat Miguel Álvarez. Per tant, el Tenerife, nou líder en acabar ja la jornada. Segons Relevo, l'elegit per suplir Mendilibar al Sevilla seria l'exseleccionador de l'Uruguai, Diego Alonso. Antonio Hidalgo, recordem, seria el tècnic interí mentre es decideix l'equip de Nervión. I Paula Badosa reapareixerà abans del que semblava en un primer moment. La tenista de Begú es va acomiadar fa mesos, fins al 2024, però està previst que pugui jugar ja la Copa Billie Jean King, és a dir, el que abans era la Copa Federació. Ho farà superada ja la lesió, liderant Espanya a principis del mes de novembre, d'aquí un mes, a Sevilla, i els rivals seran Polònia i el Canadà. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta la recepció?
Tindrem a Mic Lladó en l'endemà del seu comiat, de la seva destitució, tota l'última hora del Centre d'Esport Sabadell, que és molta, i a més de tot això, una mica de futbol juvenil i també de futbol sala.
L'actualitat de la primera ref.
No és oficial tampoc, però diferents mitjans de La Rioja donen per feta la destitució, per mi sorprenent, de Jordi Fabregat a la SD Logroñés. Porten 3 derrotes seguides, sí, però sorprèn sobretot perquè els logroñesos són desens, ara mateix, amb 9 punts. A l'altre grup, aquesta sí oficial, ahir també va caure Rai Rosa al Mérida. Amb Miki i amb Tato del Balears són ja 4 les destitucions, 2 per cada grup. De moment, Idiáquez aguanta a la Corunya. El Real Unión ha anunciat una ampliació de capital, l'Arenteiro i el Teruel s'han queixat, i amb raó, després del pal a la retransmissió de FFTV, quan el narrador va dir que, com a molt, dues persones estarien veient aquell partit. I acabem amb un tuit de Diego Gómez, el davanter del Fuent, la que va marcar la nova Creu Alta, adjunta les imatges de la celebració del gol i diu: les primeres vegades mai s'obliden.
La notícia curiosa.
Eric Zabel no se n'amaga en una entrevista precisament també a Relevo. El titular és aquest: sí, és veritat que em vaig dopar, va dir l'esprinter alemany.
De quin partit no estarem pendents?
Del Xina-Vietnam, amistós internacional entre les dues seleccions absolutes que arrenca, si va en hora, d'aquí a 28 minuts.
I a les xarxes socials.
Una publicació del Real Betis Balompié amb les inscripcions dels nous futbolistes que ja han debutat amb el primer equip en el panell de jugadors de tota la història verdiblanca, amb Sergi Altimira, el número 956, i Shadi Riad, el també exarlequinat, un mes avall, el 957.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un exarlequinat. Va pujar a Marbella en el seu dia, ara rival del Sabadell, futbolista justament del Teruel, Aitor Pascual.
Hotel Suís.
Som-hi, va! Comencem avui, dimarts, dia 10 d'octubre. Avui, mirava el guió d'ahir, i la de coses que han passat en qüestió de 24 hores. Començàvem el programa amb la cridòria de la nova Creu Alta tot just abans d'ahir. No han passat ni 48 hores demanant el cap de Miqui Lladó, i des d'aleshores, ja ho confirmàvem aquí a Ràdio Sabadell, ho avançàvem, aquesta destitució que es va fer oficial a mitja tarda d'ahir. De moment encara no tenim la publicació de qui serà el seu relleu, però com avançàvem també aquí a la 94.6, el seu nom, Gerard Bofill. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ha anat per feina? En aquests casos ja els timings acostumen a ser aquests perquè no queda un altre, a no ser que sigui com, per exemple, quan el Sabadell va cessar a Gabri Garcia, que tenia molt més marge perquè eren vacances de Nadal. Però ja dèiem ahir que avui la plantilla no tenia entrenament, que per tant aquí hi havia un dia de marge per poder rumiar una mica més del compte i decidir el què, primer amb Miqui Lladó i després amb el seu recanvi. Ara ja, això, 48 hores, o 24 hores, millor dit, després del que vam comentar ahir, ja està confirmada la primera part de la pel·lícula. La segona està al caure, podríem dir.
Sí, falta, com dius, que oficialment el club faci aquest anunci, com va fer ahir amb la destitució de Miqui Lladó a primera hora de la tarda, o mitja tarda aproximadament, va ser cap a les 6, que crec recordar, que oficialment es va fer aquest anunci del fi d'etapa de Miqui Lladó al capdavant del Centre d'Esports Sabadell. No sé si, seguint el mateix timing, també haurem d'esperar a mitja tarda d'avui perquè es faci oficial, doncs, el que és, bé, més que un secret de veus, ja una notícia avançada per Ràdio Sabadell, com dius, el fet de que la direcció esportiva, l'àrea esportiva, no només la direcció esportiva, sinó també altres estaments del club que hi formen part, s'han acabat decidint per donar de nou un pas molt similar, per no dir pràcticament calcat, noms a un costat, noms al marge, del que va passar fa 10 mesos aproximadament, allà al desembre, com deies. Llavors es va decidir rescindir el contracte amb Gabri Garcia i donar l'oportunitat al que estava sent el seu segon fins aquell moment, Miqui Lladó. Ara torna a repetir-se la història, Adri. Adéu a Miqui Lladó, el seu segon fins ara, Gerard Bofill, és l'escollit per fer-se càrrec de l'equip ja des d'avui mateix, perquè avui ha estat a les oficines del club ja fent feina, demà primer entrenament, i si no passa res molt, 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 molt estrany, cap contratemps, cap d'alta baix, el dissabte a seure a la banqueta del Cerro del Espino.
Anem per parts, perquè tenim molta teca avui, la veritat. Hem de conèixer quin perfil és Gerard Bofill, hem d'acomiadar a Miqui Lladó, hem de parlar fins i tot de precedents històrics en el Sabadell. Avui ens deien que poques vegades s'haurà encadenat per segona vegada consecutiva això de el segon entrenador assumint les regnes de l'equip, com ha passat ara en qüestió de 10 mesos. Deia jo en començar, Sergi, que és una aposta valenta i arriscada a parts iguals per diferents motius. Un, perquè és una fórmula ja repetida i, per tant, pot quedar latent en l'ambient aquesta... Que al final cada perfil és diferent, evidentment, i aquí es valora el tècnic com a entrenador i no si estava com a segon abans o no, però és la segona vegada consecutiva que el Sabadell decideix cessar el seu entrenador perquè el seu segon, la seva mà dreta, assumeixi el càrrec. Això d'una banda. De l'altra, i això ja no és tan novetat, veient també el mateix Miqui Lladó, però la joventut, 31 anys, de Gerard Bofill, i si m'apures, i va lligada aquesta segona, la manca d'experiència que pugui tenir qui va arribar al Sabadell per tercera etapa, ara fa 10 mesos justament, al desembre, per assumir les regnes del filial, va estar-se només 3 partits amb el B i va saltar el primer equip com a segon de Lledó i ara assumeix el càrrec de primer entrenador.
Sí, i per situar-nos també hem de tenir molt clar que Gerard Bofill va sonar ja en el seu dia fins i tot per substituir Gabri. És a dir, en aquell moment, entre els noms que es van posar damunt la taula fins que es va acabar decidint ràpid, això sí, però es va acabar decidint que l'aposta més oportuna era la de Miqui Lledó, Gerard Bofill va aparèixer ja en aquesta travessa, per dir-ho així. Llavors, diguem-ho en termes planers i fàcils d'entendre, li va guanyar la partida al tècnic de Sant Cugat, i en aquest cas queda doncs pendent també si aquesta oportunitat arriba fruit d'aquesta situació, d'haver estat ja un dels jugadors, o un dels entrenadors, millor dit, que havia aparegut en aquestes possibles decisions, o si a més cal sumar-hi l'experiència que hagi pogut adquirir al llarg d'aquests mesos sent el segon de Miqui Lledó. Hem de recordar, per posar també en situació, que ja va dirigir l'equip 6 partits, en concret els 6 partits que Miqui Lledó va estar sancionat en diferents moments, en diferents processos, però 6 partits de càstig que va acumular Lledó la temporada passada, va ser precisament Gerard Bofill qui s'hi va posar al capdavant, i home, xifres en mà, no se li va donar gens malament. Ara la situació és una altra, la plantilla és una altra, el moment és un altre, i segur que el punt de responsabilitat, sense treure-li ni un punt de mèrit al que va aconseguir llavors, també és un altre, perquè ara sí que és el capità de la nau, sense cap mena d'ets i uts.
L'embolic que ens farem amb això de tècnic santcugatenc serà de campionat,
sí.
Perquè és nascut a Barcelona el 23 de febrer del 92, per tant, com dèiem, 31 anys, però, per exemple, els mitjans de Sant Cugat del Vallès el consideren santcugatenc, no parlo de Miqui Lledó, sinó de Gerard Bofill. Per tant, jo crec que acabarem abans la primera roda de premsa que tinguem o la primera conversa que mantinguem amb ell preguntant-li si se sent barceloní, si se sent santcugatenc o d'on se sent, perquè també té vincles, i després en parlarem amb la Garrotxa. Deies el balanç de 16 de 18 de sobres conegut, en aquell cas de manera conjunta, evidentment, amb Miqui Lledó, perquè circumstancialment per la sanció al nou Pepico Amatdel d'aquells 2 primers partits que li van caure, més els 4 posteriors per les declaracions en roda de premsa que van fer que Bofill s'assegués a la banqueta durant 6 jornades, 5 victòries i un empat amb el primer equip. Si vols aferrar-te, Sergi, a unes altres estadístiques també de manera força recent, amb el Sabadell B va estar-se 3 partits, després vindria Marc Nomen, quan ja va fer el salt precisament precipitat per la sortida de Gabri Garcia i el seu pas, la seva promoció al primer equip, i la veritat és que van ser bones xifres. Pot semblar que no va perdre en aquests 3 partits amb el Sabadell B, una victòria i 2 empats, això sí, al camp del primer i del segon classificat, de l'Atlètic Lleida i del Mollerussa. Per tant, bones xifres, encara que sigui bastant testimonial per ser un tastet molt curt, tant amb el primer equip, en aquests 6 partits que tu comentaves, com també amb el filial, aquests 3 partits. Igualment, les reaccions a xarxes socials, Sergi, aquesta aposta arriscada no ha acabat de convèncer, llegint com a mínim les múltiples respostes que, per vies diferents, en el tuit de Ràdio Sabadell, per exemple, o a la piulada que tu feies des del teu perfil personal, no és que hagi entrat en bon peu entre aquest sector de l'afició que s'ha manifestat a xarxes socials.
Sí.
I segurament no per ell.
Com a mínim, això és el que podem extreure d'una ullada ràpida, com dius, a les primeres respostes. I afegeixo, i estic d'acord amb el que dius, segurament no tant culpar-lo a ell de tenir poca o molta experiència a les banquetes, sinó de qui ha fet la tria o de qui ha fet i ha pres la decisió de que sigui Gerard Bofill l'escollit per agafar les regnes de l'equip. Bé, al final el problema, o no problema, és que es repeteix el mateix procediment com estem dient, i això, quan ha funcionat, doncs tot va molt bé. Hem de recordar, no podem oblidar-ho, que ara, perquè el desenllaç ha estat com ha estat, però si parlem ara fa alguns mesos, gairebé totes les mirades i les apostes eren que Miqui Lledó havia de continuar al capdavant de l'equip després d'haver assolit una segona volta tan brillant com que l'equip fins i tot va arribar, deixem que ho digui així, a coquetejar amb la possibilitat d'haver-se classificat pel play-off de descens. Per tant, va tenir aquestes opcions, les va desaprofitar també, cert, en el tram final, un cop havia aconseguit la feina de la permanència, que era al cap i a la fi l'objectiu que s'havia marcat després d'haver agafat el conjunt arlequinat en zona de descens allà cap al mes de desembre. Però és cert que al final ens quedem amb com són els desenllaços i segurament per aquí ve una mica aquest mal sabor de boca, el que acaba provocant encara que es torni a repetir el procediment de donar-li la potestat o de donar-li els poders al segon tècnic, hagi aixecat tanta polseguera o hagi aixecat tanta crítica abans de veure, això sí, quin és el rendiment que Gerard Bofill pot donar com a entrenador, com a primer entrenador, perquè se m'entengui, i quin rendiment li pot treure a aquesta plantilla que tots estem d'acord que millora en certa manera, i així es va vendre, no sé si fins i tot en un pèl excessiu, però així es va vendre l'estiu, que millorava el que era la temporada passada de 22-23.
El que sí que he llegit també, i és una conclusió a la qual doncs, molts tuitaires han pogut arribar, i te la volia fer arribar a tu, Sergi, per veure si coincideixes amb la conclusió o va una mica errada, és aquella lectura de dir: uf, si canviem l'entrenador i apostem pel de casa, és que no tenim ni un duro, parlant malament. Crec que això respon més, al que a mi em diu el Nas, i t'ho volia traslladar a veure què en penses tu, a una aposta ferma per un perfil en concret, que és el de Gerard Bofill, per creure-hi en ell, que no perquè no hi haguessin altres tècnics sobre la taula. Vaja, aquesta ha estat una decisió no basada des de la butxaca.
El director esportiu hi creu molt, moltíssim, però no d'ara, eh? Torno a dir, cada vegada que ha tingut la possibilitat de parlar Jaume Milà de les característiques o de les qualitats de Gerard Bofill, sempre ha parlat autèntiques meravelles, fins al punt, torno a insistir, que va arribar a estar dins d'aquesta travessa d'entrenadors candidats a substituir Gabri sense haver de ser el segon de Miqui Lladó. De fet, això li ve com a segona oportunitat de dir: bé, finalment l'escollit és Miqui Lladó, però anem a donar-li com a ajudant, com a auxiliar a un altre home de la casa, un altre home que també coneix Olímpia, un altre home que també ha passat pel futbol base del Centre d'Esport Sabadell, i en aquest cas, doncs, que es quedi com a segon. Per tant, no t'ho sabria dir en quin tant per cent els diners tenen a veure o no amb aquesta decisió. El que sí que podem assegurar, o puc assegurar al 100%, que no serà només per una qüestió econòmica que Gerard Bofill es fa càrrec de l'equip. Tindrà oportunitat segur de parlar-ne ell, i segur que tindrem oportunitat també, quan això es calmi una mica més i passin els dies, d'escoltar Jaume Milà valorar la decisió de posar Gerard Bofill al capdavant. Però per les converses i per les entrevistes amb les quals hem pogut escoltar aquí mateix, a l'Hotel Suís, a Jaume Milà, sempre ha tingut una confiança cega i la manté en la figura de Gerard Bofill, i això es pot entendre per aquí el perquè de la decisió.
Minuts per sobre de la una, en directe a l'Hotel Suís d'aquest dimarts, dia 10 d'octubre. Repassem també una miqueta quin és el perfil de Gerard Bofill. Segurament, a diferència d'altres vegades quan el Sabadell ha incorporat un entrenador forà, amb un bagatge, amb una experiència, amb un currículum, en aquest cas té un punt de desconegut, malgrat ser de la casa, i quan dic ser de la casa no és perquè hagi estat el segon de Miqui Lladó en aquesta última etapa, sinó perquè, déu-n'hi-do, el recorregut que Gerard Bofill ha fet al Centre d'Esport Sabadell. D'entrada, com dèiem abans, nascut fa 31 anys a Barcelona, estudia a INEF, té una primera etapa al Centre d'Esports en l'etapa, perquè ens fem una idea, de Javi Pérez a l'Obrador Arlequinat, va marxar cap al Girona, torna al Sabadell, a més coordinant les escoles masculines de futbol base del Centre d'Esport Sabadell, i jugant en el filial, en el Sabadell B, a segona catalana, li diagnostiquen una malaltia, una osteosarcoma, per entendre'ns, un tumor a la tíbia dreta, que l'obliga a penjar les botes amb només 21 anys. Ara fa una dècada com a futbolista. Per tant, té aquesta història de superació al darrere, el Gerard Bofill, i ja li va passar vestint la setmana
samarreta arlequinada en aquella època del Toni Rodríguez, en aquella època que el Sabadell B, aquella mateixa temporada, va ascendir de segona a primera catalana. De fet, tenim una fotografia que avui durant el dia publicarem a Ràdio Sabadell amb un passadís del Sabadell Nord al Sabadell B, després d'haver estat ja campió del seu grup de segona catalana. Després, l'any següent, ja sense Bofill, l'equip també va acabar pujant a Viladecans de primera catalana a tercera divisió. De manera més recent, té projectes més enllà del futbol també. Per exemple, el 2016 impulsa el projecte Can Buc, una casa rural a la Garrotxa, Sant Aniol de Finestres. El 2020 s'obre aquest Can Buc i decideix tornar al futbol. L'enganxem, parlant malament, del Girona B. Formava part del cos tècnic del conjunt gironí quan, el passat mes de desembre, ara fa 10 mesos, el Sabadell l'incorpora per ser el primer entrenador del filial, i la resta del camí ja el sabeu de sobres. Per tant, Gerard Bofill, un home que potser per la gran massa social del Sabadell passa una mica desapercebut, segurament perquè el recordem més per una faceta com a jugador del Sabadell B, per la seva història de superació que té, Sergi, que no pas perquè hagi tingut una dilatada carrera com a entrenador.
Sí, i si l'ha tingut, dins del futbol base, amb la qual cosa passa molt més desapercebut aquest paper, com deies tu, diferent direcció, coordinació de futbol base de diferents escoles o de diferents equips, i segurament això, insisteixo, és molt més desconegut per tots plegats, no només pel gran públic, sinó també per el que té a veure amb el ventall més mediàtic del futbol. Per aclarir alguna cosa, que no sé si aclareixo pas massa o simplement és reiterar el que ja podíem intuir. Com dius, nascut a Barcelona, si ningú no diu el contrari, però que ha passat tota la seva infantesa i joventut a Sant Cugat. Segurament d'aquí, ara caldrà preguntar-li d'on se sent, si fa bandera de ser barceloní per allò d'haver nascut o si va bandera de ser santcugatenc per haver passat pràcticament tota la seva vida, com a mínim la vida formativa, doncs a aquesta població veïna. Però en tot cas, per acabar de arrodonir aquest petit dubte que manteníem ara fa una estona. Toca veure ara com assumeix. Hem de recordar que, a banda de ser el segon entrenador com a tal, dintre de les funcions directes que tenien la primera plantilla fins ara, Adri, era tot el part de la part d'estadística. De fet, havíem sentit en més d'una ocasió a Miqui Lladó posar en valor el paper de Gerard Bofill a l'hora de parlar d'aquella jugada que havia sortit bé, d'aquella jugada de pissarra que havia funcionat, d'aquella acció de pilota aturada on el primer equip havia tret profit, i en aquest cas, anem a dir-ho així, l'enginyer d'aquesta faceta ha estat fins ara Gerard Bofill. Ara veurem en aquest sentit també en qui recau aquesta part o aquesta tasca un cop ell s'ha de fer càrrec també d'altres aspectes que tenen molt més a veure amb la figura del primer tècnic.
Bon meló, acabes d'obrir, si vols anem per aquí, perquè tenim diferents aquí sobre la taula, ja que planteges això, evidentment, amb la sortida de Miqui Lladó, amb Gerard Bofill assumint el càrrec de primer entrenador, queda una vacant, podríem dir, en el cos tècnic arlequinat dins de l'estaf. Hi haurà nou segon entrenador, no? No sé si se sap ja o no, si està decidit o no, però sí que agradava un perfil en concret, no? Sempre hem parlat, per exemple, molt en els últims anys de com estava apostant el Sabadell per l'Obrador, per Olímpia, per gent de la casa, i només cal veure el mateix Miqui Lladó, el mateix Gerard Bofill o fins i tot Jaume Milà. Però en aquest cas estem parlant d'algú de la casa més centrat en el primer equip, no?
Sí, sí, sí. Això és el que s'estava mirant, o com a mínim amb la informació amb la qual treballem, de que s'estava aconseguint intentar tancar. Aquí, clar, aquí el ventall és molt ampli, perquè avui intentàvem jugar una mica allò de com és el joc de qui és qui, intentar anar baixant fitxetes perquè aquest està col·locat aquí, aquest altre, que no significa que no puguin desvincular-se d'algunes de les feines. Ho dic perquè han arribat a sortir noms, deixa'm que faci una mica de trampa del que es diu a la redacció de Ràdio Sabadell, però s'ha parlat de Miquel Azparren, s'ha parlat de Xavi Molís, s'ha parlat, clar, d'exjugadors que estan en actiu, però que estan ara mateix al capdavant de banquetes en alguns casos, per tant,
o de despatxos en altres.
Sembla sí. Complicat, o com a mínim s'intueix complicat, per molt que siguin exjugadors i que fins i tot recentment en algunes ocasions per culpa de Ràdio Sabadell se'ls ha vist per l'estadi de la Nova Creu Alta, on han vingut a fer de comentaristes de les transmis d'aquesta casa. Però clar, tenen funcions, però torno a dir, és que el ventall és tan ampli d'exjugadors que estan vinculats en el món del futbol avui en dia que es fa molt complicat encertar per on van. Però la idea amb la qual s'estava treballant ahir, en el moment que ja més o menys va quedar confirmat o va començar a encarar-se bé que Gerard Bofill seria l'escollit, és aquesta aposta per trobar un exjugador del conjunt arlequinat que pugui fer les funcions de segon tècnic. Entenc, vull pensar, que tindrà alguna vinculació. No té per què amb el propi Gerard Bofill. Veurem, perquè ja et dic, a mi se'm fa ara mateix molt complicat el fet de trobar el nom, allò, el candidat exacte a aquesta tasca.
Doncs estarem atents. Aquí és la mà dreta a partir d'ara de Bofill, al capdavant del Centre d'Esport Sabadell, insisteixo, 3 minuts per 2:15. A hores d'ara no és oficial encara el nomenament com a primer tècnic de Gerard Bofill. Suposem que ho serà en qüestió d'una estona. Parlem una mica d'història. Ahir el Pau Vitorí comentava una dada prou cridanera al Tribuna Preferent, i de veritat que si no heu entrat a radiosabadell.fm us ho recomano, perquè han preparat a la redacció d'Esports, i en concret amb la signatura del Pau Vitorí, una notícia que val molt la pena, perquè té un gràfic que inclou totes les temporades des dels anys 30 del Centre d'Esports Sabadell per saber quan ha hagut de canviar o ha decidit canviar el Sabadell el seu entrenador, quan no, i és molt visual, perquè de color verd són les temporades netes, per entendre'ns, sense canvi d'entrenador, de color vermell les que sí que ha tingut algun canvi, alguna destitució, i a mesura que el vermell es va enfosquint és que hi ha hagut més de dos inquilins a la banqueta arlequinada. Per fer-nos una idea, Sergi, és la primera vegada des de la 92-93, estem parlant de més de 30 anys, que encadenem 3 anys seguits, 3 temporades seguides canviant d'entrenador. Recordem, Hidalgo Munitis, Gabri, i després al desembre entra Lladó, ara Lladó i a l'espera de la confirmació Bofill. Hem de marxar a la, perquè ens fem una idea de quins noms estem parlant. 90-91, amb Pujol, Naya i Julià Garcia com a entrenadors, a segona A. 91-92, amb Luitxe, que l'esmentava l'altre dia precisament Oltra aquí a Ràdio Sabadell, Antonio Olmo i Pepe Martínez, i la 92-93 que dèiem, la tercera temporada seguida que hi ha canvis a la banqueta, amb Pepe Martínez i amb Uribarri. És veritat que si ens remuntem més enrere, als anys 80, encadenem dos moments diferents en una mateixa dècada de 3 temporades seguides canviant. Però això denota, Sergi, i si m'apures, si li sumes els Jaume Milà, malauradament per la raó que va ser Gerard Escoda, si tirem cap enrere Miguel de Ita, José Manzanera, etc. La direcció esportiva també ha patit molts canvis, una certa inestabilitat, que no només és del Sabadell, després et comento també com està el panorama a la Primera Federació, però sí que, home, canvia 3 vegades en 3 temporades consecutives d'entrenador, denota que la cosa no rutlla.
Sí, i en aquest sentit, que el futbol té la memòria que té, és una evidència, que el futbol viu amb la escassa tranquil·litat i amb la poca paciència que viu, segur que ara quan repassis aquests números que em dius de la Primera Federació, no només pel que afecta en el Centre d'Esports Sabadell, segur que arribem a aquesta mateixa conclusió, perquè hem de recordar tot això, que tot just s'acaba de disputar la 7a jornada de Lliga, és a dir, portem encara no 2 mesos de competició i ja estem en aquest punt de nerviosisme. Torne no només aquí al Sabadell, sinó en més d'una plaça amb aquest mateix extrem. Però sí que denota, com dius, una manca de paciència o de saber apostar fermament per aquella idea amb la qual has nascut. És cert que els mals inicis de temporada també t'estan abocant a aquest terreny. És a dir, al final, molt es parla de per què fan fora o per què es destitueix entrenadors, el tant per cent més elevat és que els entrenadors els fa fora per mals resultats. Per poca paciència d'haver aquests mals resultats, segurament, però per mals resultats, a pocs entrenadors trobarem que se'ls faci fora per tenir una ratxa espectacular de guarismes al seu favor. Però bé, algun cas pot ser que n'hi hagi d'algú que es posi ja nerviosa fins i tot així.
No, sí, hi ha ratxes que... Recordo, per exemple, el tècnic de l'Arenteiro, crec que era Fran Justo, però ara tiro de memòria i estic tirant un triple, però que ho va fer també a l'Arenteiro,
que el van promocionar el Lugo a segona divisió. De tan bé que ho havia fet, va marxar i va haver-hi un canvi a l'equip que enguany és rival del Sabadell.
Pocs casos, pocs, però, pocs, però, pocs. Però algun pots trobar. Però sí, sí, estem d'acord que aquí manca. De fet, només cal veure que ens hem de remuntar. L'últim exemple aquí al Sabadell és una temporada sencera amb Antonio Hidalgo a segona A, on l'equip va acabar baixant de categoria, no oblidem, i on segurament, deixa'm que et digui, Adri, veient com era la vida llavors, si arriba a ser una temporada, que tant de bo hagués estat així, en públic a les graderies, difícilment s'hagués apostat com es va apostar llavors per mantenir el tècnic de Canovelles tot l'any sencer, malgrat que l'equip pràcticament va viure tota la temporada en zona de descens, com malauradament va acabar produint-se aquest descens de categoria. Estic convençut que en públic a les graderies, amb una mica de xup-xup a les graderies, com vam viure diumenge passat ja a l'estadi de la Nova Creu Alta, m'atreveixo a dir que hagués estat encara més complicat mantenir l'aposta d'aguantar un entrenador com es va aguantar llavors per part del Consell d'Administració del club.
Deies el tema de la primera federació. Va, repasso algunes xifres també, que per mi té un punt de trampa, perquè la primera federació és una categoria tan estranya que el fet que el 25% dels equips baixin provoca que potser la meitat de la Lliga es veu, com a mínim, en seriosos riscos de perdre la categoria, de baixar, i provoca més nervis del que tocaria. Per contra, el fet que fins i tot el cinquè faci promoció, faci playoff, provoca que tinguis la temptació de dir, calla, que potser si canvio l'entrenador acabo aspirant a cotes més altes. I això fa que abans que teníem lligues, que ja a segona divisió ni t'explico quan no hi havia playoff, que t'avorries perquè hi havia 10 equips que no jugaven res les últimes jornades, des de la primera federació ha anat clarament a més, a l'alça, el número de destitucions. Però és que el Sabadell és 15è. Té 7 punts, està en el límit de la permanència. La SD Logroñés, que en teoria no ha de tenir un projecte per estar primer ni molt menys, va desè, 9 punts, 2 més que el Sabadell, 5 llocs per sobre. No és oficial que jo sàpiga perquè no acabo d'entrar a X, però fa 10 minuts no ho era, però tots els mitjans de Logroño apunten cap a la destitució del tècnic tortosí Jordi Fabregat de la SDL. Clar, és que amb ell ja són 4 en 7 jornades. Miqui Lladó i Fabregat. A més, aquesta setmana ha estat ja molt moguda, eh? Fins ara tenien només la destitució de Tato a l'Atlètic Balears, i amb el nou tècnic 0 de 6, un únic punt de l'equip palmesà a l'altre grup, però vaja, això és una altra història, i 3 en qüestió de 24 hores. És a dir, Miqui Lladó, Jordi Fabregat i també per part del Mérida, Rai Rosa. 4 en 7 jornades, i ara comença a animar-se el tema, perquè això va a més. Les primeres jornades hi ha una... Només faltaria. Els primers 2 mesos de competició tot està molt aturat. L'any passat, va, t'ho dic, quantes creus que hi van haver? Quantes destitucions?
En total?
En els dos grups.
Uf, no sé, la meitat, com a mínim.
Doncs no vas mal encaminat, eh?
20 de 40.
No, no, més.
Sí?
Perquè hi van haver equips que van canviar més d'una vegada.
Ah, bof.
O sigui,
llavors, ja vaig perdudíssim.
Mira, et dic la dada, que per això et deia que més o menys només 16 equips dels 40, 16 de 40, van mantenir el seu entrenador, no van canviar. Per tant, estem parlant de clarament el 60% aproximadament que van canviar. Però en total, 36 destitucions més 2 interinatges. Estem parlant de 38 canvis en 38 jornades. Un canvi d'entrenador per jornada. 12 van arribar a tenir-ne fins i tot 3 entrenadors. O sigui, com a mínim 2 canvis a les banquetes, 19 al grup 1, 17 al grup que estava al Sabadell, al grup 2. És que és una trituradora d'entrenadors, aquesta categoria.
Sí, i segurament molt respon, insisteixo, Adri, un al nerviosisme, en general, que amb el qual es viu el futbol. Però molt té a veure, segur, amb aquest pla de competició que és la primera federació. Els que volen aspirar a ser a dalt i veuen que se'ls escapa el tren. No cal parlar del Deportivo de la Corunya de fa uns anys, que va fer fora el seu entrenador a les portes de jugar al playoff de descens perquè no acabava d'estar tothom convençut de que fos possible.
Al final, fa uns mesos, eh?
Es van quedar sense premi.
Sí, sí. Òscar Cano fora, Rubén de la Barrera, ara seleccionador del Salvador, a dins i eliminats dels primers de canvi.
Això per un costat, però sobretot perquè és una competició tal com està feta el format amb el qual es juga, que com deies abans, sempre, gairebé sempre, fins a les últimes 2-3 jornades, tothom té alguna cosa en joc. ja sigui perquè pots jugar al playoff, perquè pots classificar-te per la Copa encara que pugui semblar un premi menor, perquè si et despistes i no estàs jugant per la Copa, és molt probable que encara estiguis mirant de reull què t'està passant per la part del darrere. I a partir d'aquí, de mitja taula cap avall, perquè és difícil que a falta de dues, tres jornades no hi hagi algun equip ja descendit, però 5-6 equips que s'estiguin jugant alguna cosa i que encara li vegin les orelles al llop. Per tant, amb aquest sistema diferent del d'abans, on, com deies, 4 podien estar molt destacats i 4 podien estar ja descendits, i un grup intermig molt gran d'equips que no s'hi jugaven res, ara mateix això provoca el mateix que passa moltes vegades a la segona A, i mira que ja són 22 equips, que és que gairebé tothom està engrescat en alguna guerra, gairebé tothom està implicat en alguna història, i això jo crec que encara ha facilitat o ha accentuat més el fet de que hi hagi aquest punt de nerviosisme a l'hora de prendre decisions dràstiques i de fer-ho de manera tan ràpida com pugui ser això. No encara 2 mesos de competició, 7 jornades de Lliga disputades.
Déu-n'hi-do. Mira, la central de dades, aquí Sergi Parc, el tenim a la redacció buscant estadístiques. Segon entrenador més jove de la categoria serà Bofill. Dani Vidal, el líder, el del Nàstic, és el primer. I desconeixia absolutament aquesta dada, Javi Medina, 29 anys, entrenador de l'Antequera, a l'altre grup. Déu-n'hi-do. Va, anem a acomiadar Miqui Lladó. Dos quarts i mig de dues. Tu, Sergi Garcés, no marxis. Et vull per aquí també a l'estudi, però marxem també, suposo que cap a Sant Cugat, però anem a saludar el que fins ara era l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell en les primeres hores després d'aquesta decisió. Miqui Lladó, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Estàvem fent aquí una mica d'anàlisi de com està el grup, parlant de destitucions, etc. Et volia preguntar així d'entrada com has paït tu aquestes primeres hores després de la decisió presa.
Bueno, doncs en tristor, no? És evident que són decisions dures per un mateix i s'han de pair, doncs, de moment amb tristor, no? I una mica de melancolia, que es diu.
Tu esperaves per això? Consideres la decisió injusta o no?
Bueno, no crec que sigui un tema tampoc de justícia o injustícia, perquè al final aquí el que valen doncs són els resultats, no? I és cert que des d'inici de temporada vam tenir un començament irregular, és cert que vas patir dos eliminacions doncs, tant a Copa Catalunya com a Copa Federació, i l'inici de Lliga, doncs, malgrat fer bons partits, tenir bones estones i competir tots els partits, doncs portes 7 punts de 21 que no són suficients. Per tant, no, des del punt de vista de resultats, una decisió comprensible que jo personalment doncs no m'esperava.
És molt recent, clar, evidentment no has tingut massa temps per rumiar-ho, però li dones voltes a què ha pogut fallar o què ha faltat en aquesta arrencada de Lliga?
Sí, no és, al final també es busca, no? Crec que molt sovint sempre busques respostes, no? Del per què de l'èxit o del per què del fracàs, i moltes vegades doncs la resposta més clara és potser la més senzilla, no? És un projecte doncs amb jugadors nous, és un projecte amb jugadors que venen de diferents equips, un projecte que ha de madurar, que ha de tenir treball al darrere, que ha d'anar creixent, una plantilla jove, i que sens dubte doncs millorarà el rendiment a la segona volta i anirà cap amunt, no? També hi ha certes similituds potser amb el que passava l'any passat en quant a tipologia i perfil de jugador i el temps que van necessitar. També és una cosa que han descobert els propis jugadors, no? demanant més paciència, demanant que l'any passat doncs, va ser fins a ben bé març que no es van arrencar amb els resultats, i crec que va per aquí.
Clar, si valorem els partits de Lliga, són 28 en el global entre la passada temporada i aquesta, 8 i 5 l'any passat, de victòries, empats i derrotes, i 2-1-4 en el que portem de Lliga, en total 10 victòries, 9 empats, 9 derrotes. Si ja agafem totes les competicions oficials, amistosos, etc., l'experiència és gairebé del que seria una temporada, 37 partits, insisteixo, incloent-hi amistosos, etc., amb 13 triomfs, 12 empats i 12 derrotes. El balanç golejador, 42 a favor, 38 en contra. Al marge de xifres, d'estadístiques, de números, l'experiència, aquesta primera gran experiència com a primer entrenador, com la valores tu?
Bueno, és una experiència formidable, no? Poder entrenar al Sabadell i poder fer-ho d'aquesta manera, també aprendre, sobretot, no? En un primer any especialment complicat i estar exposat a aquestes situacions i ja tenir, no, doncs aquest recorregut, al final és un benefici propi per mi, perquè et fa créixer com a professional i et fa doncs acumular, no, dies, setmanes, mesos i històries al darrere que en un futur et donaran més eines, més bagatge i encara doncs més capacitat de liderar, no? Ha sigut un autèntic plaer, ha sigut un regal, com aquell qui diu, però un regal que crec que hem sabut aprofitar i un regal que doncs és l'inici d'una llarga trajectòria, segur.
Doncs tot això és el que t'endús d'aquí de Sabadell, d'aquesta experiència. Ara com entomes aquesta... Ho dic perquè deies l'altre dia, no? Entomo amb una certa naturalitat el tema de la crítica, els crits que van haver-hi a la Nova Creu Alta, aquesta situació que potser és també novedosa, perquè és la primera vegada en un escenari com aquest que et veus que quedes tallat, entre cometes, a mitja temporada. Com afrontes el futur més immediat o a mig termini?
Bé, doncs el futur ara és dedicar-se temps a un mateix, a poder fer totes aquelles coses doncs, que habitualment no tens temps per fer, a poder-les disfrutar, no? Veure doncs, família, veure amics. Tinc el germà doncs, a fora des de fa molts anys, poder-lo no anar-lo a veure, viatjar i reconnectar, no? Sobretot amb l'essència d'un, donar-li temps i espai també al dol, agafar energia i després de Nadal, amb més calma i amb més equilibri, doncs començar a buscar el següent projecte.
Acabo, Miqui. El Sabadell encara no ha fet oficial el nom del recanvi, però sí que quan es confirmi que Gerard Bofill ho farà, serà el mateix camí que vas fer tu ara fa 10 mesos. Estaves de mà dreta de Gabri i després vas assumir el càrrec com a primer entrenador. No et preguntaré tampoc pel Gerard. N'has parlat de sobres en tot aquest temps i l'has destacat en moltes rodes de premsa, però sí una miqueta per com vas viure tu aquest canvi, no? De ser el segon a passar gairebé d'un dia per l'altre a ser el primer.
Bé, és una decisió que tens al davant, no? Crec que, mira, doncs avui precisament li escrivia a Gabri, no? I entenia una mica, doncs el sentiment que va poder tenir ell després de que jo prengués aquesta decisió i entens més l'altra persona, no? Perquè tu també et sents, doncs de manera particular i pots veure, no? Doncs l'acció, les conseqüències que pots tenir en altres. Crec que doncs és un tema, no, natural, és un tema doncs de confiança del club, ho he reiterat moltes vegades. Crec que el Gerard és una persona amb moltes capacitats professionals, crec que ho pot fer realment bé. Lamento, no, perquè ostres, doncs sempre des de la màxima humilitat, no, vaig entrar com a cap d'aquest projecte sense tampoc poder decidir gaires coses, sinó més aviat sota el paraigua de la direcció esportiva. He fet l'esforç, no, d'adaptar-me a tot i a tothom, de sempre ser optimista, sempre ser positiu. He estat molt inclusiu, no, també amb les tasques que ha pogut fer el meu cos tècnic, que han tingut doncs 10 i voten moltes decisions i sobte, no, perquè al final doncs el que acabes prenent és una decisió de canvi de lideratge, potser en l'any que hi havia més lideratge de cara al vestidor, no? Per tant, ha sigut una fórmula estranya, ben entens, jo crec, una mica convulsos pel club, però bueno, jo des d'aquí extendre-li tot el meu suport al Gerard, que té una gran capacitat i té el meu apreci i té la meva estima, però no posar també en alerta, no, al que pot passar, perquè, doncs, ja et dic, al final l'honestitat ha sigut màxima, la capacitat de treball també. L'any anterior, doncs vam venir d'una bona temporada. Crec que hi havia alguns dubtes des de l'inici si era la persona per encapçalar-ho. He intentat sumar tots els actors, el lideratge no ha pogut ser més enferm, no ha pogut ser més clar i més institucional, i s'ha d'acceptar, passar pàgina, desitjar el millor de veritat doncs a tots vosaltres, al club, als seguidors, al nou staff, a tota la parròquia, que hi ha moltíssima, és extensíssima i la veritat d'una qualitat excepcional. Desitjar el millor i tant de bo que aquesta temporada que viu en port.
Per aquestes paraules, dedueixo, Miqui, que has trobat a faltar una mica més de suport o que t'has vist de portes endins amb molts dubtes al voltant de la teva figura?
Sí, al final crec que sempre hi ha una vessant personal i una professional, no, en les decisions, i doncs si bé la renovació ja es va allargar, no més que per ser una veritat amagada per dubtes que hi podien haver, i després doncs de fer, no, també un exercici de correcció de coses que s'havien de millorar i realment d'implementar-les aquest any, d'estar al 100%, d'estar moltíssimes hores a l'oficina, d'estar incloent a tothom, d'estar, no, escoltant amb les orelles obertes, d'estar sumant, de voler portar doncs la primera de canvi, a treure d'aquesta oportunitat, més que res doncs per un tema personal i no professional, i aquest tipus de decisions doncs a vegades són les que no porten a bon port als clubs i poden ser molt perilloses.
Ara m'ha sorprès, mira que t'anava a acomiadar a mi, quin tema personal, no sé a què et referies.
Bueno, crec que al final, no, doncs en la vessant esportiva hem estat sencers, és cert que els resultats no han acompanyat, però sí que també se'm va dir, no, que es valoraria sobretot la manera i els processos. Crec que aquesta ja ha sigut amb una fermesa doncs visible. Hem estat molt, molt ficats amb el que tocava, hem estat molt pendents, no, de corregir-ho tot, el desgast ha sigut gran. També venia la tranquil·litat, estàvem doncs absolutament convençuts que ho canviaríem, és un tema de paciència, és un tema de temps, és un tema, insisteixo, per donar tranquil·litat també a l'entorn, que és important, que canviarà, és un equip que anirà sens dubte cap amunt, però el canvi radical, no, que potser es buscava amb aquesta substitució, simplement és, no, un canvi suau que doncs potser no hauria d'estar estat, no? Doncs tenint ja la persona que liderava i tenint les bases d'una manera de treballar concreta.
Doncs ha quedat claríssim el teu parer. Doncs Miqui Lladó, que moltíssima sort, gràcies també per tota aquesta feina, per aquests últims mesos i de fet totes les temporades que has estat aquí al Centre d'Esport Sabadell, i com dèiem, amb aquests projectes de futur que segur que vindran, que hi hagi molts encerts. Una abraçada.
Molt bé, una abraçada a vosaltres. Adéu-deu.
Gairebé un hotel suís monotema el que estem fent avui, no és per menys, tal i com està l'actualitat. Sergi Garcés, et tenia per aquí. M'ha deixat en fora de joc l'última resposta. He hagut de repreguntar perquè m'ha deixat en fora de joc.
Bé, jo crec que l'estiu va ser com va ser, no ens enganyem. És al final, la seva renovació, que semblava molt feta, va trigar molt més del que era imaginat. Jo crec que aquí hi havia dubtes, que van sorgir masses dubtes de si era la persona idònia o no per començar aquest projecte 23-24. Per circumstàncies, aquí sí que diria més econòmiques que no pas d'una creença ferma, es va apostar finalment per donar aquesta continuïtat. I crec que allò que es diu d'aquellos polvos estos lodos, no? O sigui, quan no neix un projecte amb una, torno a dir, valgui la redundància, amb una confiança cega o amb una creença cega del que estàs tirant endavant, el mínim dubte que sorgeix, o quan les coses no arrenquen com tothom donava per fet que havia d'arrencar, parteixo de la base o de la premissa, Adri, del que s'ha parlat molt, de que aquest any aquest equip no ha de patir, aquest any aquest equip està fet com a mínim per mirar de prop els equips que lluitin pel playoff, quan això, després de 7 jornades, no ho veus o no s'està materialitzant, és evident que sense la confiança inicial doncs es pot trencar abans. Vull pensar, sense haver parlat abans amb Miqui Lladó i haver-me trobat com tu amb aquest tram final de conversa, que pot venir per aquí una mica, més enllà dels episodis que puguin haver succeït, que aquí ja sí que se m'escapen una mica més, en l'ordre intern del dia a dia i en el funcionament intern del dia a dia entre la comunicació o no comunicació entre les diferents àrees d'aquesta parcel·la esportiva del propi club.
És que això, al final, ho sabran ells i prou, perquè és una qüestió de dins del despatx i del que s'ha parlat entre la direcció esportiva i el cos tècnic. Doncs, bé, declaracions de Miqui Lladó, la veritat és que n'hem tingut en aquests 10 mesos de tots els colors, amb alguna sortida de to, amb alguna declaració sorprenent. Recordo des de l'episodi de Finetwork, famós, d'Elda, fins a alguna indirecta o no tan indirecta, que si colava el nom de Vall d'Orsala, que si allò de Carriona d'entrenar millor... El de Manel, el mèrit és meu, el premi seu, o sigui que no és un entrenador que et deixi indiferent quan parla en roda de premsa. Fins i tot amb Gabri en les últimes setmanes, doncs havia comentat més d'una vegada que l'equip havia començat a... Bé, de fet, avui també ha comentat, citant a Hortolà indirectament, allò de va començar a competir realment el mes de març l'any passat, o fins i tot amb el mateix Jaume Milà indirectament també, quan se li va preguntar per si Armando havia de renovar o no, ara fa res, 12 dies, i deia, jo és de fent bicicleta a Eslovènia, crec que va dir, a mi no em pregunteu per això, que això no em corresponia a mi, per tant, delegant directament la decisió a Jaume Milà, però vaja, ha estat un comiat que ha anat de menys a més.
Sí, i que és evident que, com dius, amb aquests episodis del tram final s'ha de notar que alguna cosa aquí, si no s'ha trencat, s'ha espatllat, com a mínim. Si no s'ha trencat del tot, és evident que el que era una relació idíl·lica, o com a mínim molt estabilitzada d'aquest funcionament en aquest tram final des de l'estiu cap aquí i amb aquests episodis com algun dels que estàs comentant de res, de fa dues setmanes enrere, és evident que, torno a dir, si no s'ha trencat del tot, no estava passant o no passa pel millor moment. Per això et dic que jo crec que aquest tram final de conversa amb el ja exentrenador del Sabadell pot respondre-hi molt a aquest cúmul de fets o de circumstàncies que han marcat el tram final de la seva vinculació contractual amb el Centre d'Esports Sabadell.
Alguna cosa més, Sergi? O simplement esperem la confirmació oficial?
Doncs esperant, gairebé fent gestions per saber si s'acaba de confirmar el que hem avançat a mig matí, que és la figura de Gerard Bofill com a recanvi de Miqui Lladó al capdavant de la banqueta del Centre d'Esports Sabadell, i saber també una miqueta com queda l'agenda a curt termini, perquè demà havia de parlar Lladó amb la prèvia del partit del Rayo Majadahonda. Si no parla Lladó, que és evident que no en parlarà ara ja, saber si el seu substitut serà l'encarregat de fer roda de premsa, si aquesta roda de premsa finalment es deixarà per divendres, com hagués estat normal, tenint en compte que l'equip entrena aquí a Sabadell i que després marxa via carretera cap a Madrid. Per tant, hi hauria temps per fer aquesta roda de premsa tranquil·lament divendres. Bé, una miqueta en aquest sentit també fent expectativa de què passarà les pròximes hores al voltant del Centre d'Esport Sabadell.
Doncs n'estarem pendents. La veritat és que va aturar la sagnia, l'hemorràgia en defensa que hi havia amb Gabri Miqui Lladó, que ha tingut unes xifres prou positives, 10 victòries, 9 empats i 9 derrotes a la Lliga, però la seva era va acabar ahir, avui acomiadant-se en directe aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Nova convocatòria de 850 places a Mossos d'Esquadra, amb la reserva del 40% per a dones. Ara pots formar part de la Policia Integral de Catalunya. Som compromís, vocació de servei i proximitat. Ens faltes tu. Més informació a mossos.gencat.cat/convocatòria-mossos. Presentació de sol·licituds fins a l'11 d'octubre. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, últims minuts del programa. Fem una pinzellada en futbol formatiu. Els partits dels tres principals equips juvenils de la ciutat es van decidir en els últims minuts, donant com a resultat final un signe diferent per cadascun. A la divisió d'honor juvenil, el gran beneficiat va tornar a ser el Mercantil, que s'està confirmant cada cop més com la revelació del grup 3. Nova victòria dels Blaugrana i, de nou, en els últims minuts màgics al descompte. Fa dues setmanes al camp del Mallorca, 0-1, gol de David Roig en el 94, i aquest cop, igualment, a les Illes Balears, contra el Constància, triomf 0-1, amb gol una altra vegada en el 94. L'heroi en aquesta ocasió va ser Pau Fernández Villena.
Va ser un gol al minut 94, va añadir 5 minuts, va ser al minut 94, Albert Vicente, un company, un rebuig, em cau a mi, controla la cama esquerra orientada cap endavant i em quedo sol contra el porter. I bueno, menys mal que vaig aconseguir marcar el gol. I doncs molt, molt content per la victòria i amb aquests minuts es va fer encara millor.
No confondre amb Pau Fernández Velasco, del Sabadell Juvenil, que és el que tenim convocat amb la selecció sub-19 a Alacant des d'ahir. Al principi dèiem que els partits dels equips de la ciutat s'havien decidit en el tram final i la pitjor cara la va viure precisament el juvenil A del centre d'esports, que va caure 0-1 a Olímpia contra el Zaragoza amb un gol en el 87 a la sortida d'un córner. Albert Milà, el tècnic, ja li va tocar viure una situació similar fa un parell de setmanes contra el Badalona, quan va agafar el càrrec interinament i en el seu primer partit a casa com a entrenador de ple dret de l'equip, una altra gerra d'aigua glaçada.
Fa mal, és la realitat. La realitat és que fa mal i felicitar l'equip perquè realment ha fet un esforç espectacular i, bueno, una targeta rigorosa que la pots treure i et quedes amb un menys faltant 25-30 minuts i et queda aguantar. I és cruel perdre així.
Victòria, per tant, del Mercantil, derrota del Sabadell, que accentua les dinàmiques dels uns i dels altres a la classificació. El Mercantil és setè amb 10 punts, mentre el Sabadell frega la zona de descens amb 4. I un grau per sota la Lliga Nacional Juvenil, l'esbojarrat duel entre el juvenil B del Sabadell i el Nàstic Manresa va acabar 3-3 i també amb un gol sobre la botzina. Partit de remuntades en què el del 0-1 inicial en el primer minut es va passar al 2-1, al 2-3 i finalment l'empat a 3 amb un gol d'Enrique Valentí en el 92, com explica el tècnic Isaac Marcos.
El gol vino de una falta a la hora de... Ellos nos apretan la salida de balón, siguieron igual a empezar desde el minuto 92, conseguimos filtrar un balón por banda y nos hacen una falta en la falta lateral. La verdad que tengo unos lanzadores brutales y luego también tengo por ahí unos jugadores que buscan muy bien ese remate a segundo palo y ahí vino el gol.
Dos partits del tècnic, al capdavant del segon juvenil arlequinat i primer punt sumat amb ell. El pròxim compromís, al camp del juvenil B del Barça, el líder intractable de la Nacional, amb 12 punts de 12 possibles, mentre el Sabadell B és novè amb 4. Demà, més teca, en futbol sala, amb la prèvia de la Supercopa Femenina de Waterpolo, Supercopa d'Espanya, o l'última hora, que déu-n'hi-do el que ens està deixant el Centre d'Esports Sabadell. Ara marxem. Se'ns ha fet curt avui, el programa L'Hotel Suís. L'hem fet possible, això sí, amb la feina, el control de so, un dia més, de la Bea Aguilar. Ara arriba l'Helena Molist, els companys informatius i una nova edició del Notícies Migdia. Mal fet si us heu perdut l'entrevista amb Miqui Lladó, el seu comiat com a tècnic del Centre d'Esports. La podreu recuperar d'aquí a res, a uns minutets, a radiosabadell.fm, el podcast de L'Hotel Suís. Que vagi bé, bon dimarts, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.